Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Entrem a l'última secció del Sant Cugat a fons d'aquest dimecres, últims minuts que dedicarem a l'espai Entitats, que ens portarà l'Àlex Palomar. Àlex,
molt bon dia, Carme.
Bon dia de nou. Avui ens porta una entitat que coneixem per la seva trajectòria, perquè ja és prou coneguda a la ciutat. No seria el cas d'una presentació en societat perquè la gent sàpiga de què parlem i el que fan, però sí que els hem volgut convidar perquè ens posin en situació respecte a aquesta nova temporada i els projectes que tenen, oi que sí?
Sí, així és. Comencem avui la secció d'entitats d'aquest nou curs a Cugat.cat parlant de la nova temporada que l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat oferirà a partir del pròxim 22 de setembre. Abans de tot, fem una mica d'història d'una entitat que aquest curs farà el seu 27è aniversari. El 1990 va néixer l'Orquestra de Cambra de Sant Cugat, que és l'embrió de l'actual Orquestra Simfònica Sant Cugat. En aquests anys, aquesta formació ha realitzat més de 500 concerts arreu del país, a llocs tan emblemàtics com el Palau de la Música, el Gran Teatre del Liceu, i ha esdevingut una de les principals orquestres de Catalunya. Des de la temporada 96-97, l'Orquestra Simfònica Sant Cugat compta amb un cicle estable de concerts al Teatre Auditori Sant Cugat. Dirigida per Josep Ferrer, s'ha caracteritzat des dels seus inicis per l'experimentació i la recerca constant de nou repertori i diferents estils musicals, com l'òpera, jazz simfònic, música clàssica, etc. Escoltàvem alguns fragments de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat. Enguany, la nova temporada 2017-2018 de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat comprèn una gran diversitat de repertoris com ara el Festival Mozart, el Festival Tchaikovsky, el Festival Beethoven, entre d'altres. Qui millor si no avui per parlar d'aquest nou curs amb tres dels protagonistes d'aquesta orquestra. Tenim avui amb nosaltres a l'estudi Josep Ferrer, director titular de l'orquestra. Bon dia.
Bon dia.
Patricia Denó, flautista solista i artista santcugatenca de gran renom internacional, que ahir també la vam poder tenir al programa. Bon dia, Patricia.
Hola, què tal?
I en Gerard Claret, concertino director, que també participarà en aquest primer concert d'aquesta nova temporada. Bon dia, Gerard.
Hola, molt bon dia.
Que amb ganes de música o com es presenta aquesta nova temporada?
Home, amb moltes ganes de música. Jo vull començar agraint a l'orquestra i al seu director, en Josep Ferrer, aquesta possibilitat i aquesta oportunitat de poder compartir escenari amb ells, en companyia de la Patricia Denó, perquè bé, com molta gent sap, Sant Cugat, jo sóc d'Andorra, sóc el director de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, però per mi Sant Cugat és el meu segon país, diguéssim, i el Teatre Auditori és el meu segon Teatre Auditori, no? I per tant estic segur que serà una oportunitat de tornar a gaudir-ne.
Abans de centrar-nos en la nova temporada, hem escoltat un petit resum de la història de l'orquestra. Com valoraríeu, Josep i Patricia, la seva evolució com a entitat cultural i com a grup musical? Quines claus creieu que han sigut les claus perquè hagi evolucionat des dels 90 aquesta orquestra?
Bueno, jo en primer volia dir una cosa, també corresponent al Gerard, de que per nosaltres és un honor, un prestigi i una gran satisfacció doncs, poder comptar amb aquest primer concert amb dos solistes de la seva categoria, que com tu bé dius és internacional, i per nosaltres, a part de ser amics i amb una gran estimació, doncs ens fa molta il·lusió que els dos puguin venir a aquest concert. És un concert que agradarà molt, perquè Mozart sempre funciona, és una espècie de misteri, de que Mozart agrada des de la gent més avesada a la música simfònica i a la música clàssica, fins que en vas en llocs que amb poca tradició doncs, també agrada, també emociona els grans, emociona els petits, i el programa que presentem i que són els protagonistes és un programa fantàstic, molt variat, amb molts colors, orquestra sol, amb solista, etc. Llavors, això com demanes de l'evolució, l'evolució de l'orquestra És una pregunta que no sé com contestar en aquest moment. Jo crec que l'orquestra ha funcionat perquè no hi havia un pla estratègic ni de màrqueting, ni de promoció, ni de res, sinó que ha sabut adaptar-se a les circumstàncies i ha sabut aprofitar totes les oportunitats que hem tingut en aquests anys. Bàsicament l'orquestra ha evolucionat perquè els músics que n'han entrant han sigut músics de molta qualitat i s'ha creat una atmosfera de superació i d'afrontar nous reptes que ens ha portat fins aquí. Amb cap dels millors somnis que haguéssim tingut als anys 90 haguéssim pensat que avui estaríem aquí amb la Patrícia i el Gerard presentant un programa espectacular i una temporada com la que estem presentant. Vull dir que ha sigut, jo crec, que la capacitat d'adaptació i de superació que ens ha portat a aquesta empatia amb el públic i aquest èxit, entre cometes, de públic que tenim.
Patrícia?
Doncs jo particularment he de dir que potser l'evolució és que, mira, igual que l'aigua tira el riu, els músics busquen on tocar. És una necessitat. Jo sóc testimoni d'això, perquè jo he nascut en aquest poble, jo he començat a estudiar música en aquest poble, per cert, amb el mestre Ferrer, que va ser el meu primer professor de flauta, i una inspiració indiscutible per continuar i arribar fins on he arribat avui. Després he passat per altres mestres, però realment el que ha passat a Sant Cugat és que hi ha un interès cultural, hi ha una sensibilitat per la cultura molt notòria. Des de fa anys tota aquesta sensibilitat s'ha traduït en estudiants de música. En els estudiants els hi has de posar, els hi has d'ensenyar un futur, els hi has de marcar una línia de destí. Han de saber que val la pena estudiar moltes hores perquè finalment poden fer la seva creació, poden tocar, poden sortir a l'escenari i explicar la seva història per la que han estat lluitant tants anys. Aleshores, què és lo difícil? Lo difícil és dur a terme una empresa tan ambiciosa com és la construcció d'una orquestra, i més una orquestra sinfònica, que no diré que una orquestra de cambra, com per exemple la ONCA, la que regenta i ha format i ha constituït en Gerard Claret, és menys, al contrari. Són projectes ambiciosos perquè no ens oblidem que l'art no podríem dir que és una necessitat d'estat, hauria de ser-ho, com és a països com Alemanya, com és a països molt més sensibilitzats amb això, i per tant tot està molt més en contra de poder arribar a una destinació. Clar, que Sant Cugat, que ara és el que és, ara ja no hi ha... La meva àvia collia patates, jo vinc de família de pagès, i no hi havia ni molt menys una orquestra, no? I ara que Sant Cugat s'ha transformat en el que és, i a més té una orquestra que té 27 anys d'existència, una orquestra sinfònica com la de Sant Cugat, jo crec que el compromís que tenim tots nosaltres, a part d'animar-la, aplaudir-la, compartir-la i gaudir-la des del públic, és a donar ales a que projectes com aquests no deixin d'existir en la música.
Com comentava en Josep, la nova temporada de l'Orquestra Sinfònica s'inaugurarà el 22 de setembre al Teatre Auditori de Sant Cugat a les 9 i ho farà amb el Festival Mozart. Què suposa començar amb Mozart? No és un repte molt gran començar amb un compositor d'aquesta envergadura?
Jo crec, home, un repte sempre quan surts a l'escenari, qualsevol cosa que facis és un repte, no? Però crec que Mozart, com deia en Josep Ferrer fa un moment, és un atractiu pel públic. Jo crec que Mozart pot ser un neòfit, pot ser un gran entès, és un compositor que sap arribar, diguem, a l'ànima de les persones, no? I que sap transmetre totes les emocions possibles, no? I com deia el Josep, també és un misteri, perquè és això, no? I penso que des d'aquest punt de vista Mozart sempre resulta superatractiu i crec que, a més, en aquesta vegada hem assolit fer un programa encara més atractiu, perquè és un programa que, tot i sent Festival Mozart, és molt diversificat, és un programa especial. Hi ha obres primerenques de Mozart, com el Divertiment de Mozart, hi ha la Sinfonia número 40, hi ha obres per cordes, hi ha un concert de flauta, hi ha obres que són només per vents, vull dir que Mozart, però amb molta diversitat.
Jo volia dir que hi ha compositors que són compositors d'una obra, per exemple, la Carmen de Bizet. Ningú sap si Bizet va escriure una altra cosa, no? I en canvi, que vull dir que el nom és l'obra. En canvi, Mozart passa al contrari. És música de Mozart. Tot és bo. O sigui, va escriure 621 obres, però una obra no és una cançó. Una obra pot ser la flauta màgica. Vull dir, i són... Aleshores, si agaféssim un copista cada dia copiant només la música de Mozart copiada, crec que amb la seva vida laboral no sé si arribaria, tardaria molts anys a poder-ho copiar, i ella a més ho pensava. És a dir, és una cosa increïble, i a més tot funciona, perquè encara que sigui primerenc resulta que funciona, encara que sigui l'última obra funciona, i a més tot una quantitat de matisos extraordinaris. No només és el Mozart superficial i divertit, sinó que hi ha música de hi ha música religiosa, música molt profunda, molt mística, molt, molt interessant. Vull dir que aquest concert pot ser un gran èxit.
Concert d'un geni.
Sí, tot un geni. Mirant ja, amb més perspectiva de cara al futur, ens podríeu explicar quines són les propostes musicals que ens oferirà aquesta nova temporada de l'Orquestra Simfònica?
Bueno, aquesta temporada nosaltres hem pensat que allò que deia abans de les característiques de l'orquestra també és mirar al públic. O sigui, nosaltres volem que el públic s'ho passi bé i disfruti. Fa 15 anys no podíem fer una sinfonia perquè el públic hagués dit, ostres, no sé si això estic preparat o m'acaba d'interessar. En canvi, ara tenim un públic que ha anat a molts concerts.
Està entrenat.
Està entrenat. Llavors, en aquest moment, ja hi entén. No ho sap, però hi entén. O sigui, encara que no siguin conscients, resulta que saben si una cosa està bé, està malament, si avui ha sigut una cosa especial, si no. Llavors, en aquest moment, podem abordar programes d'aquests monogràfics. O sigui, fa 20 anys no se'ns hagués acudit fer un programa només d'un compositor, perquè buscàvem el contrast, la variació. En canvi, ara podem fer aquest tipus de programes, i aquesta temporada fem 3, el de Mozart, el de Tchaikovsky i el de Beethoven. Llavors, també vull aprofitar que tinc el micròfon aquí, de que no només fem els grans concerts al Teatre Auditori, que és el principal i el que ens ocupa amb el 99% del temps, però també organitzem unes activitats de petit format, que són activitats que duren 3 quarts d'hora de concert i 1 quart d'hora de copa de cava per compartir amb els solistes, i que això ho fem en principi pels socis, que sempre ja tenim bastanta gent, però que també ho fem obert a tota la població en general, i que després d'aquest gran concert al Teatre Auditori, per exemple, més que bé, el dia 14 d'octubre, doncs tenim una cosa molt curiosa, que és una banda de rumba catalana, que presenten un disc que es diu Barcelunya, que resulta que és un disc del Gato Pérez que va fer en català, i llavors fan una reedició i llavors ho venen a presentar aquí. Aquest tipus d'activitats que fem en petit format sempre són en col·laboració amb els músics de l'orquestra. Llavors, músics que no només estan amb nosaltres, sinó que toquen amb altres formacions, aprofiten per portar els seus diferents grups. I precisament tenim algun músic que toca amb una banda de rumba catalana, doncs tindrem una rumba catalana fantàstica amb un grup que es diu de Rumban, que ha tocat a la Xina, ha tocat a Buenos Aires, ha tocat a Roma i ha tocat a molts llocs. Vull dir que aleshores que l'activitat no només s'acaba, també tenim altres coses que jo crec que són interessants, com assajos oberts, és a dir, que la gent, els socis de l'orquestra, socis, què vol dir? Vol dir la gent que té l'abonament, o sigui, la gent que ve als concerts, doncs poden venir a assistir a un assaig.
Cada quant són aquests assajos?
Bueno, el proper que tenim és l'assaig obert, és el 21 de novembre. I llavors venen a l'assaig, veuen com funciona l'assaig, podem xerrar una miqueta i després també comparteixen, en aquest cas no és una copa de cava, perquè és a mig matí, sinó que és un cafetonet amb els músics de l'orquestra.
I això que comentaves del petit format, a on?
Això ho fem a l'Aula Magna de la Conservatori de Música. Al costat de l'Auditori, el mateix espai, però a l'Escola de Música, i a l'Aula Magna, que és un lloc fantàstic, molt bonic, i allà fem aquestes activitats.
Dic, ja que ens has posat el caramel a la boca...
Sí, i aquest dissabte que
a
ve...
A veure, on l'hem de menjar, no?
Això, el Torrumban, és una bomba, Vull dir, perquè no sé què passarà, però el públic no està acostumat a aquesta energia que tenen aquesta gent. I aquest dissabte també fem la presentació de tota la temporada.
Sí, d'això no vam parlar després. Abans de parlar d'aquest fet... Mirant la pàgina web podem veure que l'orquestra presenta diferents propostes, com poden ser grans concerts simfònics, concerts de cambra, que és un format més reduït, o fins i tot concerts d'empresa. Què és això de concerts d'empresa que hem vist?
Nosaltres amb el tema, la font de financiació de l'orquestra és important al món empresarial. Llavors, el món empresarial sempre presenta el mateix problema. Diuen, volem fer un gran acte, una cosa glamurosa, una cosa, però, cuidado, perquè la nostra gent són no sé què, que no han anat mai a un concert. Per tant, sempre es diuen, cuidado, no fem una cosa molt seriosa, molt, molt clàssica, sempre ens demanen això.
I... Perdona, Josep, és curiós que la gent tingui por a la música. Això no ho acabo d'entendre.
Sí. Poc que s'avorreixin, poc que no els hi agradi.
No, però...
després, sí, sí, que passa, sí, passa, tens raó, que passa.
Però després passa el contrari, que després passa el contrari, que quan estan allà, doncs, ostres, no m'ho pensava que bé com ho he passat. Llavors, el concert d'empresa són concerts que normalment doncs, hi ha algun plus, per exemple, algun tipus de cosa d'actuació en teatre, tipus de projeccions, alguna cosa que també els sembli que és una mica més innovador en aquest sentit, que els ajudi a presentar, i són concerts dedicats. Però vaja, són concerts bàsicament fets per empreses que ens contracten.
Jo crec que també hem de reconèixer una mica els de la clàssica, que a vegades hem donat una imatge una mica massa seriosa a vegades. I s'han creat barreres entre l'escenari i el públic.
Sí.
I per tant aquestes barreres s'han de trencar. S'han de canviar hàbits, s'han de canviar plantejament.
Sí, bueno, que a part que la música que diem clàssica era la moderna, perquè clar, sí, el Mozart, com va fer la música clàssica, no era clàssica. Era
la música de l'època.
Era la música innovadora, clar. Perquè la clàssica era la barroca, era l'anterior. Abans la Mozart era la superguai del Paraguai. El que passa, és com els Beatles. No?
Cadascú té la seva perspectiva, no?
Bueno, quan van sortir els Beatles eren innovadors, i ara un Beatles és una cosa molt clàssica. Sí, és el mateix.
Sí. Molt bé.
Moltíssimes gràcies als tres convidats. Gràcies, Àlex. D'aquí un parell de setmanes una nova entitat. I ja sabeu, Sant Cugat a Fons demà dijous, aquí acaba la història del magazín d'avui. Demà, dijous, tornarem. Dijous, dia de mercat, dia de Sant Cugat a Fons. Gràcies i bon dia.